Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Les 8 del vespre, què tal, com estan? Salutacions cordials, temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Arrenca amb aquesta nova edició del Temps de descompte, dilluns 18 de març 2013. Molta atenció en aquesta 24a jornada que ja hem deixat enrere. Dos resultats que, d'entrada, afavoreixen i molt els interessos de la Unió Esportiva Sitges. Sant Maura 2, Capellades 2 i Aleti Vilafranca 0, Hortoneng 0. Què vol dir tot plegat? Doncs que el Sitges, que va guanyar 4-1 el passat dissabte al Cué a l'Anoia, no només es consolida en la segona posició, sinó que ja té el liderat a només 3 punts. Qui ens ho havia de dir fa unes quantes setmanes o mesos enrere? És possible, per tant, pensar en guanyar la Lliga? Doncs probablement sí, en aquestes 10 últimes jornades. L'empresa, però, continua sent bastant complicada. Més resultats que destaquem d'aquesta 24a jornada. L'Òdena 2, Sobrense 0, un Sobrense que va donar la cara en tot moment, que va millorar les seves prestacions vers els últims partits, però que finalment va sortir derrotat d'Òdena, un Òdena que es refà per la seva banda de la derrota de les Roquetes. L'Òdena que, per cert, continua també ben classificat, tot i que el Sitges el manté a ratlla, com es diu en aquests casos, a 4 punts. En fi, que d'aquests moments farem repàs d'aquesta jornada futbolística que ens ha deixat, com els explicàvem, aquest parell de resultats sorprenents. En bàsquet, nova demostració de poder del Club Bàsquet Sitges, que dissabte a la tarda guanyava de més 48 a la pista del Collblanc Torrassa, 65-113. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges segueix amb dinàmica positiva i guanyadora, quarta victòria consecutiva, en aquest cas la que aconseguia el passat divendres a la nit davant el Cambrils per 4-2. I recordaran alguns de vostès que el passat divendres aquí a la ràdio parlàvem amb David Porres, entrenador del juvenil A de la Blanca Subur, bàsicament perquè ens analitzés, ens comentés com estava l'equip després de les últimes ensopegades i pel fet d'haver-se quedat en aquestes últimes jornades a 7 punts del liderat del mercantil. Fixin-se com canvien les coses d'un cap de setmana a l'altre. La situació ha millorat una miqueta per la Blanca Subur, que va guanyar el seu partit per 1-3 al camp del Castelldefels, i el que pocs esperaven probablement és que el mercantil, el líder, perdés 3-1 al camp de la Fundació Aleti Vilafranca. Per tant, la Blanca es recol·loca, diguem-ho així, aconsegueix hores d'ara la segona posició i es troba ara a 4, no a 7. L'empresa continua sent complicada, però bé, les coses es veuen d'una altra manera. Per tant, un bon cap de setmana també, futbolísticament parlant, per la gent de la Blanca, bàsicament així d'entrada pel juvenil A, que retalla la diferència vers el mercantil. Saludem l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, sens dubte és una bona notícia amb aquest resultat. Aquests resultats, vaja, en plural ho diria, perquè la Blanca, com dèiem, va guanyar 1-3 a Castelldefels després dels últims mals resultats, i bé, el mercantil, que portava també una molt bona dinàmica, va acabar perdent a Vilafranca.
I el Cubelles va empatar a casa seva.
I el Cubelles va empatar a casa seva, sí senyor. 1-1 amb el Tortosa, era un enfrontament, en aquest cas, en directe també.
Bueno, una bona setmana.
Una bona setmana, sí senyor.
Bueno. Això ja ho has explicat tu molt bé. Seguim aquí ahir.
Sí, sí.
I esperarem a veure què passa.
Esperar i bé, intentar anar sumant de 3 en 3, que això també és primordial.
Bueno, el juvenil B, Blanca Subur 3, Cunit 1. El Cué no ha inquietat a la Blanca. Sense fer un gran partit, ha guanyat bé. Cadeta, Blanca 1, Escola Prat Blaugrana 0. Partit de l'extermini. El gol en el temps de descompte va fer perdre els nervis al Prat, que va començar a repartir llenya i es va produir una tangana. entre jugadors i també entre el públic de les dues bandes.
Mare de Déu.
Ja veurem què passarà. Compte que la gent del Prat són... Sí, ja ho sabíem. Allà ja ens vam vapolejar i vam guanyar 1-5. Vam guanyar 1-5 a la primera...
Primera volta?
A la primera volta. I ens van repassar, ens van dir de tot. I això que vam guanyar per 1-5.
Vaja, sí, sí.
Bueno, punto y aparte. Cadet B, Prat 0, Blanca 0. La Blanca va saber aguantar molt bé les embestides locals. Infantil A, Sant Mauro 1, Blanca 0. Partit molt disputat. La Blanca, amb més sort, podia haver puntuat. Infantil B, Blanca 2, va ser Espirall 3. La força d'una s'ha imposat al final. Infantil C, Blanca 5, Ribes 0. Partit molt complet dels nanos que van escombrar el rival. Alevina, Blanca 0, Mariana Poblet 4. Ens han passat per sobre sense que la Blanca estigués al camp. Malament veiem aquest equip. Alevin B, Ribes 5, Blanca Subur 3. Partit molt disputat, sense sort la Blanca. Alevin C, Montagut 5, Blanca Subur 4. Partit de molts gols. La força d'una s'ha notat, amb un partit molt igualat. Alevin E, Vendrell 3, Blanca Subur 5. Gran victòria al Vendrell. Els nanos han estat molt encertats. Benjamina, Blanca 2, Igualada 2. No ha trobat la manera la Blanca de doblegar a l'Igualada. Benjamín B, Blanca 4, va ser Torrelles 1. El B nostre, en un gran partit, s'ha carregat a 1A. Benjamín C, Blanca 10, Sant Bonaventura 0. Fort correctiu a 1A, molt endeble. Benjamín D, Quintinenc 5, Blanca Segur 2. 1A sempre és 1A, més força física. Per últim, el campionat local del Nou Fisbens, amb promeses, Entre Armaris 3, Pastisseria Serrarols Nin 9, Can Gregori 5, Hotel Palou 3, Remax 2, Òptica Londesa 3, i Construcciones Xeixos 0, Blausitges 0. I en Pitufos, Restaurant Triana 5, Hotel Estela 0, i Càmping Sitges 1, Begudes Adell 5.
Molt bé, doncs com sempre, amb el repàs dels resultats del campionat local del Nou Pinsbens, acabem aquest repàs, valgui la redundància, dels resultats dels equips de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I que passi vostè una bona setmana. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Temps també per repassar els resultats de la jornada en futbol femení. Hi han dos de dolents i un de bo. El primer dolent és la derrota del sènior del Sobrense, de l'equip de primera divisió, que va perdre 4-0 al camp del Tortosa Ebre. Atenció, perquè jornada que passa, jornada que tenim la sensació que el Sobrense té molt coll amunt el fet d'evitar el descens de categoria. Repetim, aquest 4-0 al camp del Tortosa Ebre, que continua deixant a les noies del Sobrense terceres per la cua, i bé, amb aquella sensació que s'haurà de fer un molt bon final de temporada per tal d'evitar el descens de categoria. Va guanyar, en canvi, l'infantil cadet. Ho va fer per 3-7 al camp del Santa Coloma de Cervelló, i l'Alevi infantil va perdre el seu partit aquí a Aiguadols per 2-7 davant el líder Cambrils. Feta, per tant, aquesta primera repassada de resultats, ara ens hi posem en el grup d'onzè de la tercera catalana de futbol. Vaja, dues sorpreses majúscules, m'atreviríem a dir. L'empat a 2 del Sant Mauro a cara seva amb el Capellades, i l'empat a 0 també a cara seva de la Fundació Leti Vilafranca davant l'Hortonenc. A banda, del que analitzarem també d'aquí uns momentets. La victòria contundent 4-1 de la Unió Esportiva Sitges davant el CUE, davant la Noia, tot i que la Noia va començar marcant molt aviat, al minut 3, i bé, el bon to que va oferir el Sobrense al camp de l'Òdena, tot i la derrota final per 2-0. Vinga, doncs som-hi, repassem ja amb aquests resultats de la 24a jornada. Han estat aquests: Montserrat, Igualada 4, Sant Sadurní Atlètic 0, Òdena 2, Subonense 0, Fàtima 2, Base Vilanova 1, Unió Esportiva Sitges 4, amb la Noia 1, Sant Cugat Ses Garrigues 4, Les Roquetes 0, Ribes 5, La Granada 2, Penya Jove 6, Riudevitlles 2, Sant Mauro 2, Capellades 2 i Atlètic Vilafranca 0, Hortonenc 0. Classificació: el Sant Mauro, líder, ara però una mica menys, 57 punts. Ja té a només 3 la Unió Esportiva Sitges, que en suma 54 després de la victòria aconseguida, com dèiem, dissabte a la tarda davant la Noia amb Aiguadols. 50 punts i en tercera posició l'Òdena, i amb 49 la Fundació Atlètic Vilafranca. Les Roquetes és cinquena amb 44 punts, el Base Vilanova ocupa la sisena posició amb 40, 38 punts per Sobrense, que hores d'ara és setè, 35 per la Penya Jove, 28 per la Granada, Riudevitlles i Sant Cugat Ses Garrigues, Capellades 25 punts, els mateixos que el Sant Sadurní Atlètic, 24 per Ribes, 23 per Hortonenc, i tanquen la classificació el Fàtima amb 20, també 20 punts el Montserrat, Igualada, i la Noia Cué amb 16. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Si ahir al vespre algú et diu que el Sant Mauro empata el seu partit 2-2 amb el Capellades i que la Fundació Atlètic Vilafranca es queda sense marcar amb l'Hortonenc, que li treu un punt al seu camp, tu haguessis cregut?
No, no. No, 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 que va, que va, que va.
Doncs va ser així.
Sí, 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 sí.
Ahir va ser dia de mòbils, eh?
Allò... Després me lo vaig creure, sí, sí, sí. Perquè el primer que m'ho va dir va ser tu, me lo vaig creure... quan tu ja m'ho vas confirmar el que havia passat. El que passa que després de veure el Capellada no me sorprèn, a mi el Capellada me va causar molt bona sensació amb els Sitges. El Sitges va tenir que treballar moltíssim per a guanyar aquest partit, va guanyar perquè és superior i perquè a mi va fer les coses per a guanyar, però compta amb aquest Capellades, doncs, que jo sabia que
pot donar no alguna que altra revinclada,
correcte. No m'esperava aquest empat a dos,
no,
camp de...
no, jo sincerament tampoc,
Però una vegada analitzat el partit que va fer amb els Sitges, doncs m'ho crec tot, no? Perquè és un capellà que va causar molt bona sensació. El que m'ha sobtat més va ser l'empat de l'Hortonenc al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca.
Bàsicament perquè, clar, veníem de veure l'Atlètic Vilafranca aquí amb el Sobrense, que li va fer un 0-4, i bé, jugant al seu camp contra l'Hortonenc, a priori tenia tot a favor, tot de cara. Però, bé, es va deixar dos punts que poden ser, si no decisius, si molt importants en la lluita del conjunt vilafranquí per pujar de categoria.
Sí, sí, a més, a una Fundació Atlètic Vilafranca que ha perdut partits importants, ha perdut punts importants a casa seva, sobretot els que va perdre amb la Granada i ara el que ha perdut amb l'Hortonenc. Són 5 punts que potser li passaran factura al final del campionat.
La pregunta és, senyores, senyors, hi ha lliga?
Sí que n'hi ha lliga. Sí, sí, quan...
Habemos Liga.
Sí, Habemos Liga. Sí, quan faltava 5 punts i havia lliga, tu imagina ara que són 3 punts el que li treu el Sant Mauro als Sitges, que per allà, per Nadal, eren, sembla que eren 12 punts.
Sí, sí, 12, 13 o 14.
12, 13 sí, sí, o 14 sí. Punts. Imagina el que ha canviat la lliga, i sí que n'hi ha lliga. Ara depèn molt de que el Sitges continuï en aquesta trajectòria. No és fàcil el que ha fet el Sitges, no és fàcil.
No, perquè vens de baix...
I perquè porta moltes jornades sense perdre.
Sí, mira, ho recordem sempre. 16 de desembre de 2012, última derrota dels Sitges al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca.
Sí, sí.
D'ençà fins a dia d'avui, els Sitges porta 28 de 30 punts. Sí. És a dir, ho ha guanyat tot menys l'empat a 1 aquí amb les Roquetes.
Amb les Roquetes,
la resta, sí. Tot victòries.
Sí.
Bé, el que deia, 28 de 30 punts.
Sí, sí.
Només s'ha deixat dos puntets pel camí.
Sí, sí, i això va deixar aquí amb unes Roquetes que aleshores,
aleshores
estava
sí,
en el millor moment.
Es trobava en un moment òptim.
En el millor moment òptim, mm-hmm. No? Però bé, compta amb la trajectòria dels Sitges, que si continua així, doncs... A mi me dóna respecte al partit del diumenge. El partit al camp del dissabte a la tarda. Al camp del Rodivilla.
No, no,
diumenge al
matí.
Vale.
Ho deia també el Manel, deia que aquest partit el considerava ell molt important.
Me
molt important
respecte.
Perquè s'ha d'anar a guanyar allà,
sí.
Evidentment, i bé, el Riudevilla està en procés de canvi, no? Un nou entrenador, alguns reforços per les baixes que tenen entre lesions i sancions, tot i que ve d'encaixar una derrota contundent, 6-2 va perdre el Riudevilla al camp de la Penya Jove.
Per això me dóna respecte,
sí,
saps?
Sí. No,
per
no,
això,
no.
Perquè
si quieres trobar un equip...
Tres derrotes consecutives,
sí, sí, sí.
Per goleixades, i això fa molt de mal. La primera goleixada ja la va patir, em sembla que al camp del Capellades.
Uh-huh. Que ja sí, li, sí, va li va fer un set.
Després sí, sí. Va perdre una altra vegada i ara ha perdut amb la,
Penya,
amb la Penya Jove. 6-2, en un partit que s'adelantaven ells, de penal. I que va acabar perdent 6-2. A més, ja parlaven de que l'equip, doncs, que no perdi la categoria. Estaven patint, doncs, de que si continua aquesta línia així, aquesta dinàmica, el fet de perdre la categoria.
Per això, estan a 8 punts del descens.
Per això me dona una mica de respecte a aquest partit.
No, no, ho deia el Manel també, que sí, per ells és un partit també molt important.
I a més és un camp que tu lo coneixes igual que jo, Pitu, que és complicadet.
Sí,
no és
sí,
un
no,
camp
no, no,
fàcil.
No, no.
No és un camp fàcil.
Vaja, jo m'atreveixo a dir que no hi ha cap
sí,
fàcil.
Que
cap, Pedro, cap ni un. Ni és que...
Sant Pedro de Villas no n'hi ha ningú, però els quatre que n'hi han...
Sí, sí, fan marxeta,
fan
com,
marxeta,
com es diu en aquests casos. Bé, ha canviat el panorama, ha canviat, tot i que, evidentment, el que surt beneficiat de tota aquesta història és els Sitges, perquè,
sí.
Pels números, que
sí.
Comentàvem ara fa uns momentets, i perquè, clar, els seus màxims rivals van punxant. L'Oden l'altre dia va perdre les Roquetes... I com dèiem ara també fa uns instants, ahir 0-0 al camp de la Fundació Leti Vilafranca i l'Hortonenc. Val.
Sí.
Perfecte.
Sí, sí.
Perfecte, perfecte. Mentre
sí,
les
sí.
Altres vagin deixant punts, això molt probablement què et permetrà? Doncs que quan hi hagin els enfrontaments directes no estiguis obligat.
Tinguin més marge.
Sí, sí, tinguis una miqueta més de coixí o de
sí.
Marge, com
sí,
dius.
Sí.
Aquest és el que explicava el Manel l'altre dia després de guanyar Capellades. Ja veurem en quina situació arribarem.
Mm-hmm.
Quan tinguem que anar al camp del Sant Mauro, que ja ho tinc, 21 d'abril, quan la Fundació Atleti Vilafranca vingui aquí i quan haguem d'anar a Òdena.
Mm-hmm. Mm?
Que a Òdena ja feien, Toni, dissabte a la tarda algun comentari, no?
Sí, sí, ja... sí. Esperen els Sitges, perquè ells pensen...
Doncs que vagin esperant.
Que el rival a batre, a part de Sant Mauro, que no lo ve on ve,
sí, sí.
A part de Sant Mauro, clar, ells els coneixen més perquè estan
sí,
a prop.
Sí, sí, estan a la vora.
Estan, però molt a prop. A part de Sant Mauro, ells esperen els Sitges, perquè ells pensen, ells creuen que els Sitges és el rival a batre. Si ells volen fer quelcom en aquest campionat, jugar la promoció... o pujar el seu rival més que el Sant Mauro, per ells, més que el Sant Mauro, pel que jo vaig escoltar, és el Sitges.
Home, és que per ells és primordial, el dia que vagi el Sitges allà, guanyar-lo.
Sí.
Si no, el Sitges ja pràcticament tindrà la d'entrada la promoció a la butxaca. Després, repeteixo, veurem com amb quina puntuació arriben tots els equips. Si el Sant Mauro, que ara estava repassant el calendari que li queda, home, no té un calendari allò dificilíssim, potser els tres últims partits sí que són difícils, perquè el Sant Mauro acaba visitant el camp de la Fundació Leti Vilafranca a la penúltima jornada, rep l'Òdena a la penúltima i acabarà la Lliga al camp dels Sant Cugat Sesgarrigues, tot i que per aquí mig també té el Sitges, que és el 21 d'abril, com dèiem.
I el Penya Jove,
sí, sí, ha d'anar al camp de la Penya Jove.
El Penya Jove, si se recupera una miqueta amb aquesta victòria, 6-2 amb el Rodivilles, doncs és un equip que pot marcar també, fer una miqueta de jutge en aquesta competició, doncs sí, i a més, si ens ho peguen amb els rivals, com van s'ho pegar amb el Capellades, doncs què passa? Que qualsevol rival fàcil te la pot, perquè a més estan jugant per no perdre categoria i clar, un per pujar
sí,
i l'altre
sí.
per sumar.
Jo posaria com a exemple la noia que va perdre l'altre dia aquí 4-1 amb els Sitges, a mi tampoc em va semblar un equip tan dolent, fins i tot va començar marcant al minut 3 molt aviat i probablement no és el mateix Anoia que va guanyar el Sitges a la primera volta per 2-0. És un equip bastant més jove, amb no tanta presència de jugadors veterans, i bé, suposo que han hagut de fer aquest canvi de jugadors perquè se'ls hi en va la categoria. Però repeteixo que a mi tampoc em va semblar un equip tan dolent, l'Anoia, com per anar al cue de la classificació.
És que
que passa és que...
De fet, de tots els que n'hi ha a baix, cap sí. És comparsa, eh?
No.
Cap és comparsa, perquè l'Hortonenc és un equip...
I fixa't, el Fàtima...
El Fàtima, mira, se va carregar el Barça Vilanova.
Sí, sí.
S'ha carregat els Sobrens...
Fa dues setmanes
es
va carregar, sí.
M'entens? Vull dir, està vivint una miqueta o agafar oxigen del Garraf.
Sí, senyor. Ja ho pots dir, ja.
I a mi no m'ha semblat tan mal l'equip, és un equip que treballa molt, que lluita, tècnicament és inferior a equips com el Sobrense o el Sitges o el Barça Vilanova, però que la seva actitud és molt positiva perquè volen salvar la categoria.
Bé, com dèiem, dissabte a la tarda la Unió Esportiva Sitges va seguir la seva dinàmica positiva derrotant l'Anoia per 4-1, tot i que bé, el primer ensurt el va tenir el Sitges al minut 3. Va ser una jugada de mala coordinació entre la defensa i el porter dels Sitges, de l'Adrián Navarro, i l'Anoia aconseguia avançar-se al marcador. A partir d'aquí el Sitges ja es va posar, com es diu vulgarment, al mono de feina, va començar a crear perill, ocasions clares, recordo una de Sergio Jiménez en l'un contra un amb el porter, que el porter, tot s'ha de dir, va estar força bé, el porter de l'Anoia. Després, a l'acció, immediatament després, Guille va tornar a tenir una altra ocasió, fins que va arribar al minut 14, quan una centrada de Rubén Cortés per la banda dreta l'aprofitava el mateix Guille per establir el gol de l'empat a 1. El Sitges ja havia posat la primera pedra per tal d'aconseguir la victòria, i bé, abans del descans ja va marxar amb avantatge al marcador, perquè al minut 31 una jugada d'estratègia, sacada de banda, Guille pentina la pilota endarrere i Adri Alonso també de cap establia el 2-1, resultat amb el que s'arribava a la fi dels primers 45 minuts. Segona part, arriba el 3-1, minut 61, una falta que va picar magistralment a Quique Aranda, una falta des del costat dret de l'àrea de l'Anoia. Quique Aranda la va picar al pal llarg, on no va arribar el porter per fer amb aquest 3-1. I 8 minutets després, el gol, jo diria, de la tarda, i no sé si de la jornada perquè no he vist la resta de gols, no? Però una magnífica acció d'aquelles de manual, de vídeo, si es pot dir, que culmina Adri Alonso amb una jugada, amb un toc d'esperó molt sutil. Adri Alonso que marcava el seu segon gol i que, Toni, ve a demostrar el que és aquest jugador.
Molt bon jugador. Ja, i...
Probablement no sigui just, no?, que destaquem un jugador o dos o tres, perquè evidentment sempre s'ha de parlar del conjunt, però clar, que tinguis al davant gent com Adri Alonso, com el Sergio Jiménez, que tot i que no està massa fi de cara a porteria, bé, el nano continua treballant, ho continua intentant, i bé, és que... Sí. Res més a dir.
Sí, és que són d'aquests jugadors que no estan fins, però sí, sense estar fin, doncs sí, fa la seva feina. I quan estigui fi, déu-n'hi-do la feina que farà, no? Uh-huh. No, a veure, no és destacar, és parlar de l'artilleria que té el Sitges. És parlar de los jugadors que té el Sitges mortals endavant. Que, doncs, aquests dos jugadors tan sols te pots resoldre un partit, perquè tenen gol, tenen molta qualitat i estan en projecció. El cas d'Adri Alonso és un jugador que, ho dèiem, quan se'l van cedir al Sitges al Vilanova, doncs era el millor que li podia passar a aquest jugador, perquè era un jugador que no tenia minuts en el Vilanova, que ja estava perdent el temps, i aquí anava a jugar, i anava doncs, a desenvolupar el seu joc. I és el que està fent aquí. S'està fent gran, estan fent un gran jugador, i l'any que ve Déu dirà. Però de moment ell aquí està tenint minuts, està ajudant molt a l'equip i s'està doncs, considerant com a jugador perquè és un molt bon jugador.
Sí, probablement ell tingui moltes ganes de tornar al Vilanova. De fet, ens ho va dir quan vam parlar amb ell aquí a la ràdio, va dir que, home, que ell vol jugar al Vilanova, però clar, no tenia minuts, el míster d'aleshores, Dani Casado, no li donava minuts i bé, va venir l'oportunitat dels Sitges, i bé, ell l'ha aprofitat perfectament, vaja, l'està aprofitant.
I que la categoria fa molt, que el Sitges ara està a tercera catalana, que si l'any que ve el Sitges trigués a segona catalana, Pitu, doncs ja n'hi ha una categoria tan sols de diferència entre la primera catalana i la segona. El jugador mesura si pot jugar ja minuts o no pot jugar. Si no pot jugar en minuts, com n'hi ha una categoria pel mig tan sol, doncs clar, el jugador no
sí,
és tonto.
Sempre és més fàcil decidir-te...
Clar, clar, no és el mateix anar a la tercera catalana que jugar a la segona catalana, que ja és diferent.
Està clar, doncs victòria contundent del Sitges 4-1, com dèiem, aquest resultat que bé, va donar oportunitat també a que Manel Rodríguez mogués la banqueta i donés minuts a jugadors que no en tenen tants, el cas del Gorka, que també va tenir els seus minuts, David Arenas, Javi González, que després de la seva sanció va també tenir els seus minuts finals de partit, Héctor, que també va entrar en ficar, la banqueta es va moure, en aquest cas perquè el marcador doncs, així ho va facilitar. Victòria, com dèiem, dels Sitges, una més, la bona trajectòria que té el conjunt de Manel Rodríguez, i Manel Rodríguez, que en acabar el maig, bé, ens feia la següent valoració.
Si us que et digui la veritat, no sé ni si ha donat temps a saber si estaven fredots o no, perquè ha sigut un gol... Però bueno, jo penso que no, que han sortit bé, perquè he sentit l'oportunitat els ha arribat al minut 3 i l'han fet. Vull dir, hi ha hagut una mica de desajust entre el porter i els centrals, allà s'ha quedat un tio sol i gol. I no, també cometem errors i també en aquest cas l'hem pagat amb un gol. Bueno, jo si m'han de fer un gol que me'l feien al minut 3 sempre, perquè tens tot el partit per endavant per donar-li la volta, com així ha sigut, no?
Bueno, l'equip ara està... Se l'heu molt sencer.
Bueno, estem jugant sabent el que ens juguem.
Inclús en moments complicats com aquest d'avui, no? Comences perdent a casa, amb el QE, minut 3... Potser sí. Amb altres circumstàncies...
Sí, es podia complicar, però... Bueno, jo sí que he vist que l'equip volia guanyar i anava per la victòria, i hem tingut moltes ocasions avui, perquè el Sergio ha tingut dos o tres mans a mans amb el porter... jugades clares que no hem acabat de rematar-les. Uf, és que ocasions avui per fer-ne 7 o 8, però bueno, jo estic content de l'actitud i del joc de l'equip, perquè l'actitud és molt bona. Avui era un partit per relaxar-te, per pensar que guanyaries fàcil. Venim parlant tota la setmana que no hi ha cap partit fàcil. Aquest no ha sigut fàcil, la noia no ha vingut aquí a regalar-nos res, i hem dit que treballar-lo, perquè els gols tots han sigut gols molt macos, molt treballats i sempre buscant la màxima disposició nostra. Vull dir, no han sigut regals ni fallos del porter, ni ben al contrari, el porter ha parat molt. Ells, evidentment, ha arribat un moment que han tirat la tovallola, però ha sigut un equip rocós, el que esperàvem, i que ens ha costat subdoblegar-lo, està clar.
El quart gol, sensacional.
Ara preguntava si l'havien gravat, perquè era per passar-los nens. Ha sigut un gol... Ja, la finalització ha sigut extraordinària, però la jugada ha sigut increïble. Jo seria una pena que el gol no estigués gravat.
Adi Alonso, quina troballa.
Pues sí, és un nen que dia a dia es troba més bé, cada dia té més seguretat amb ell mateix, cada setmana marca. Bueno, està sent un jugador molt, 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 molt important per nosaltres, sí. I ell va arribar un moment que l'equip ja anava bé, però jo penso que ha millorat els números de l'equip bueno, i és un seguro de vida. És un tio que té gol, que juga pels altres, que participa en el joc, que treballa, perquè inclús és un noi que va arribar amb una aire així una mica de jugador poc treballador, però jo avui l'he vist córrer, pressionar, l'he vist baixar, ajudar, vull dir que... Escolta, cada dia està millor.
Si no m'equivoco, des del 16 de desembre no perdeu.
Bé, això és anecdòtic, jo...
També diuen que cada cop que vas guanyant més, estàs més a prop de perdre.
Home, això segur. Espero que la història dels Sitges futura el Barça no perdi mai cap partit, però si l'ha de perdre, el millor, pues, evidentment cada dia estem més a prop, no? Bé, tot això...
Bromes a part, el que dèiem fa un moment, l'equip se'l veu molt, amb les idees molt clares, molt, molt sencer, i ara... la idea, o almenys el que es veu des de fora, és que no hi ha qui l'aturi. Podrà perdre algun partit, probablement, no ho sé, però...
Jo crec que la sensació que tenim tots és bona, però hem de treballar molt, i queda molta lliga, i cada partit és una història. La setmana que anem a un Rudi Villas necessitat, que s'ha reforçat, que ha canviat l'entrenador, un Can Gran, ens ho posaran fàcil... i les sensacions són molt bones, però hem de tenir en compte que cada partit és diferent i que un partit se't pot torçar i les ocasions s'han de materialitzar i l'equip ho dona tot i està treballant molt bé, però anem partit a partit i anem treballant a poc hem d'intentar sumar aquests 3 punts. Per mi ara sí que són una final. El dia del Rodevies és una final, sí o sí, no tenim una altra.
Queden 10 finals, Manel.
Sí, però aquesta és molt important, perquè anar-te'n al parón de Setmana Santa amb aquests puntets d'avantatge que tenim ara sobre els que ens estan seguint, són molt, molt importants. I això ara és el que tenim que tindre en compte, i quan tornem de Setmana Santa és si podem estar igual de sencers que ara i tornar a agafar un bon ritme i acabar de fer la Lliga el millor possible, que és l'objectiu per poder assolir el màxim objectiu que podem assolir, que bueno, no sabem quin és, si el primer lloc, el segon o el que sigui, no?
Tu el firmes el segon lloc, Manel?
Jo no firmo res, perquè tampoc és... Aviam, són hipòtesis que no tenen massa sentit. Vull dir, què més dona que el firmi o que no el firmi? Nosaltres anirem a guanyar-ho tot, ja veurem què passarà. Jo el que firmo és que el meu equip doni el màxim del que té cada partit i a partir d'aquí el resultat... Home, la segona plaça depèn de nosaltres, la primera no. Bueno, pues, la lectura que hem de fer és que hem d'assegurar la segona plaça i, bueno, si ens donen peixet per assolir la primera, pues ojalà, però hem de pensar que hem d'assegurar la segona plaça i nosaltres juguem per nosaltres, vull dir, no juguem pels altres. Llavors, els altres ara que feien el que vulguin, nosaltres hem d'assegurar el segon lloc i si anem a assegurar el segon lloc bé, segurament, a lo millor, pot ser, tindré alguna opció de poder disputar-li el primer lloc al Sant Mauro. Això es veurà.
Bueno, la setmana que ve a Riudevilles, un Riudevilles que crec que poc tindrà a veure amb el Riudevilles de la primera volta. Han sofert molts canvis, estan també en un procés que tenen molts sancionats, algun lesionat també de llarga durada. Quin equip t'esperes tu?
Jo espero un equip panxa en l'aire, que està ferit, que si et dona un zarpazo et pot fer mal i que hem de matar-lo. I per matar-lo hem de sortir el 1.500 per 1.500. No tenim més. Vull dir, és un partit, torno a repetir, per mi ara mateix, d'aquí al final, és un dels partits més importants que tenim. Perquè ens dona aquell plus de tranquil·litat de cara a aquest rush final de Lliga, no?
Bé, doncs, així de clar es manifestava Manel Rodríguez, sobretot respecte al rival de diumenge, el Riudevitlles. Un Riudevitlles, evidentment, ho ha dit perfectament, no? Un equip que està ferit, un equip que comença, l'aigua comença ja a ofegar-lo una miqueta, i que, com deia en Toni també fa uns moments, és un equip que ha patit últimament lesions, sancions molt dures, sobretot. Molt diferent serà el Riudevitlles que es trobi als Sitges aquest diumenge que el que es va trobar a la primera volta, per posar l'exemple.
Sí, perquè ara se trobarà un equip tocat. Un equip tocat que vol canviar...
I que, com deies, Toni, ha rebut gols per un tub últimament.
Molts gols en aquestes últimes jornades. I que l'ha fet molt de mal doncs, a aquestes sancions. I que el Sitges trobarà i té que aprofitar-lo doncs, que encara al porter li queden 2 partits de sanció. El porter titular, Pablo. Sí. I que no és el mateix perquè, clar, l'altre noi ja no té la planta del primer porter, encaixa molt més gols i, clar, es nota moltíssim doncs, el que no està el porter titular, que és un home que parla molt la boca, però també parla molt bé amb les mans, atura molt, no?
Sí, sí, sens dubte.
Per això el Sitges ho té que aprofitar. El Sitges que no se refi, que surti a fer el seu joc i que es trobarà un equip que anirà per totes perquè és la manera de seguir, de sortir d'aquesta dinàmica negativa. Però el Sitges, si fa la final, jo penso que si va ser capaç de guanyar el Capellades en una casa de llumins, en una casa mixtos, en un camp tan petit, jugant com va jugar, davant d'un equip que la prova la tenim aquesta setmana, que és capaç de treure punts al Sant Mauro, al seu camp, doncs pot fer-lo amb el Riudevitlles, però té que seguir la mateixa dinàmica de joc. Amb aquesta actitud que té l'equip, que va de guanyador, que vol guanyar els partits, i així sí que és molt fàcil que lo guanyi, però que no se refiï.
I el Sobrense?
Doncs el Sobrense em va agradar. La
Sobrense,
que va
Sobrense, que tot i perdre, ho deies, Toni, bé,
a mi m'ha agradat el Sobrense.
Va tenir millors prestacions que no pas el dia de la Fundació Leti Vilafranca aquí a Aiguadols.
Sí, 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 a més un Sobrense ja més fet en defensa. El Joey va
va recuperar la seva posició.
Sí que després el Josu, doncs en els últims minuts el va posar una altra vegada al mig del camp, però ja era quan ja pràcticament el partit estava acabat i doncs ja el Sobrense no podia fer res més. Amb ell li van bastar un gol per part i a la primer quart d'hora va ser quan l'Òdena va marcar tant a la primera part com a la segona. El que passa que el Sobrense...
Què va semblar l'Òdena, Toni?
A mi l'Òdena, la meva conclusió és que no és mal equip, té un jugador número 9 que diguin el que diguin,
sí, sí,
per mi és l'ànima.
Estem parlant de Pelepko.
Per a mi és l'ànima. Le dones un pam i te fa un fresit.
El nom com és Bogdan, Jonut, Pelepko, alguna cosa així, sí, sí, sí.
Lo treballa tot, és molt lluitador. El que passa que jo veig...
I va marcar.
I va marcar. I jo veig una cosa molt... I de fet, per mi, em sembla que va marcar. El que passa que l'àrbitre no va posar igual, però per mi, els dos gols els va marcar ell. Mm-hmm. Perquè el primer gol el va marcar ell de cap, tot i que en l'acte de l'àrbitre no és el nom d'ell, i el segon gol el va fer ell. Però per mi el que sobra una miqueta...
Parlant dimecres, Toni, perdona, de tres jugadors, no?, que són una miqueta els que marquen les diferències en aquest equip, el 9, el 10 i l'11.
Sí, 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 el 10 també m'agrada molt, però el que jo trobo amb aquest equip és que se recriminen molt entre ells.
Ja.
Se foten moltes bronques, rondina molt i tothom mana. L'entrenador el divendres no va semblar un molt bon orador, parla molt bé, el que passa que la banqueta parla molt poc, perquè parla tot l'equip menys ell. El que passa que l'Odena és un equip doncs, que té molt bons jugadors, que com conjunt potser m'agrada menys, però com a individualitat té bons jugadors, i es va trobar doncs, amb un arbitratge que li va permetre, perquè si l'àrbitre xiula un penal, per mi claríssim, que la fan al delanter del Sobrense, el que ve de la Múnia, el...
Didac.
El Didac, uh-huh. Perdó. Si aquest penal lo xiula, doncs al Sobrense, que era claríssim, perquè és que va agafar a la banda on jo estava veient el partit i vaig veure com le tocava per darrere, i a més era per darrere, i le feia penal, i l'àrbitre no va xiular. Si xiula aquest penal, potser ara estaríem parlant d'un altre marcador, i a més també, després, amb l'1-0, el Dani Abril va tenir una pilota que tan sol... va fallar el porter, va quedar solta, tan sol era tocar-la i fotre-la dintre, i la va fotre fora. No? Uh-huh. El Sobrense va tenir opcions de poder fer alguna cosa més, però si entra el penal, si xula el penal i entra aquella pilota, potser ara estaríem parlant d'un altre marcador. La segona part, també el Sobrense, a mi me va agradar, el que passa que per
és a dir, no podem estar contents del resultat, evidentment,
no, però, no,
però
sí, l'actitud, sí.
De la bona predisposició que va tenir l'equip en tot moment,
l'actitud de l'equip, sí, de molts jugadors,
i que pot ser un bon símptoma, Toni, de cara al que queda de campionat, no?
Sí, sí, jo penso que el Josu amb un retoc que un altre doncs pot afrontar aquesta recta final del campionat ja sense cap mena de pressió, desenvolupant el joc que li interessa al Sobrense, i si el Josu
tot demà doncs, jugar i disfrutar-ho,
exacte, i té equip per fer-lo, sí, sí. I de fet se li lesionava el Carla Chan en l'escalfament, clar, també és una base important que no va poder sortir, doncs clar, disposaven alguna altra base significativa. El fet que ja pot comptar la partida de la setmana que ve amb el Jordi, li pot anar molt bé, doncs ell podrà anar fent una miqueta de feina al mig del camp. L'Edgar sortia, no està del tot recuperat, un jugador que jo no vaig trobar molt de menys al partit davant de la Fundació Leti Vilafranca, perquè jo penso que l'Edgar és un jugador que doncs quan lo tens al terreny de joc fa molta feina, i per mi va ser un dels millors. De Candel no cal parlar,
sí,
jo penso que Candel és el jugador més destacat.
És l'ànima d'aquest equip, i és un jugador vaja, que mai suspèn. Jo penso que és, com a mínim, té el 5 ja d'entrada en cada partit.
Sí, sí, el Candel va fer un partit. Jo penso que la defensa del Sobrense tota, el mig del camp va treballar. Jo des de fa dies dic que el Marc Rodríguez, el Marchal, li falta un jugador al seu costat, doncs que que entre tots dos portin el joc, perquè el Marc vol, tant, vol fer tant, doncs que molta vegada doncs, sí, sí, queda
no arriba,
una mica aficiat.
No arriba, no arriba.
Eh? I jo sempre dic que li falta un jugador allà que entre tots dos doncs, portin al mig del camp. I el demés falta una miqueta més d'arribada en atac, una miqueta més d'actitud en algun que altre jugador, però el demés jo penso que la bona predisposició del Sobrense el dissabte era per no acabar perdent. Fins i tot jo t'hi diré, fins que no faltava 5 minuts, jo pensava que el Sobrense encara reaccionaria perquè el Sobrense estava jugant bé i podia fer algun que altre marcador positiu.
Bé, que el Sobrense porta tres derrotes consecutives, vages, no és enganyar ningú,
no.
Que l'equip li falta gol tampoc és enganyar ningú, no. Perquè pensa que són dos de Fàtima, quatre de Fundació Leti Vilafranca i dos més de l'altre dia a Òdena. Per tant, estem parlant de 8 gols encaixats en les últimes 3 jornades i només
han marcat un,
el de Fàtima.
Sí, falta gol,
sí, sí.
Això és claríssim.
És una assignatura pendent que té l'equip.
El Didac és un jugador doncs, molt determinant, desequilibrant, és molt, a mi me va
té molta
molt
mobilitat, sí, sí, sí.
Però li falta
sí, sí.
El gol.
Li falta el gol, sí, sí, sí.
I potser el Jonathan li va faltar que l'arribés més la pilota l'altre dia. De tota manera, jo penso que de los tres partits que el Sobrense ha perdut,
El que
millor impressió ha estat el de l'Òdena.
Molt bé. Doncs anem a escoltar el que deia el míster, el Josu, després d'aquesta derrota menys dolorosa, torno a repetir, perquè les sensacions que va oferir l'equip van ser bastant, bastant millors.
Sí, aviam, el Sobrense que vam veure l'altre dia amb l'Aleti Vilafranca no era real. Primer que, òbviament, faltaven moltes peces, però a part, bueno, ens va fer molta mala el resultat i ens vam deixar anar els últims minuts. Avui ha sigut diferent, avui hem donat la cara en tot moment. El problema és que, bueno, crec que, bueno, estem tenint, en moments puntuals, no estem tenint aquella fortuna que és necessària també al futbol de no rebre el gol i, bueno, estar dintre del partit. La primera part hem rebut un gol i després no hem estat del tot malament i a la segona part també ha sigut, bueno, una jugada que hi ha hagut un parell de rebots, li ha caigut a un davanter i al davanter i ha fet un golarro. Bueno, a partir d'aquí me'n vaig amb una sensació positiva perquè veig l'equip que té moltes ganes de canviar això i de guanyar un partit perquè no, que òbviament no és còmode per perdre tres partits seguits. Bueno, el bo del futbol és que la setmana que ve tenim un altre partit de Lliga i intentarem guanyar-ho.
La llàstima, Josu, ha estat que amb l'1-0 hem tingut l'ocasió l'abril. Una ocasió claríssima i, a més, un penal que l'àrbitre nacional, que per mi ha estat claríssim.
Sí, bueno, la veritat és que per mi l'àrbitre ha estat bé. No tinc cap queixa de l'àrbitre.
El penal no l'ha menjat, eh?
Sí, però bueno, és que també és normal. Estàs a casa de l'Òdena i, bueno, amb això ja comptem. Jo, a partir de l'1-0 sí que és veritat que hem tingut l'ocasió de l'abrir molt clara, que era més fàcil jo crec que ficar-la que fallar-la, però bueno, el xaval pues, ha arribat un pelet tard i l'ha tirat fora. Després hem tingut l'ocasió del penal, que dius tu, i després hem tingut una del Jonathan que estava sol a l'àrea i a l'últim moment li ha ficat la cama al central per tallar l'ocasió de gol. Bueno, el problema que veig és que, clar, la segona part no hem creat masses ocasions de gol i jo em pensava que amb la predisposició que teníem podíem fer-ho. Bueno, aviam si la setmana que ve va millor.
Clar, tu li marques el gol a aquesta gent i amb com estaven entre ells, que se'ls barallaven entre ells, que no n'hi ha, que jo he vist que no n'hi ha unió entre ells, no? Perquè de fet els jugadors se'ls barallaven, tothom volia fer la seva, i he vist un Òdena que no m'ha agradat gens, l'actitud de l'equip, eh?
Bueno, jo no ho sé,
aviam, aquest tampoc gol, entres dintre el partit, sí. I no ho sé.
Tampoc vull parlar de l'Òdena perquè no és el meu equip i no estic dintre del seu vestidor, però jo he vist un equip que m'ha agradat. No m'ha desagradat, l'equip. Molt seriós en defensa i molt directe en atac. Amb el jugador número 9 que, ostres, el tio és una fletxa i ha tingut dues ocasions, ha ficat una.
Sí, el nou, el nou.
Amb el Kopovi, que és el número 10, entrant des de segona línia. Amb el número 21 d'extrema esquerra, que, bueno, que el xaval té cosetes. I després una cosa que ens ha matat, que és l'estratègia. Ho han rematat tot, sí. Perquè són un equip bastant alt, són un equip que treballa força l'estratègia i nosaltres patim allà. Nosaltres allà patim bastant. Després, si s'han discutit o no puc dir, perquè la veritat és que no estan mirant això.
Se recriminaven molt entre ells.
Sí, però suposo que també són accions del partit que... No puc valorar-ho, això. No ho sé.
La setmana passada te feia la mateixa pregunta, avui també te la faig. Què l'ha faltat avui al Sobrense?
Ens ha faltat... Jo crec que creure'ns que... O sigui, a diferència de la primera volta ens creiem que podíem guanyar qualsevol camp i ara ens falta aquell creure en nosaltres mateixos. Ens costa creure en que podem fer o que podem remuntar un resultat, ens costa creure que el company marxarà del lateral i ens farà la centrada de gol, ens costa creure. En el moment que això ho trenquem i tinguem un resultat positiu, suposo que, bueno, que la gent tornarà a agafar força mentalment. Però bueno, el futbol és així, que quan entres en la dinàmica negativa costa sortir.
Uh-huh. Avui has recuperat jugadors que estaven lesionats. Home, això també a poc a poc també va bé per l'equip.
No, avui he tingut que deixar un parell de jugadors fora de la convocatòria. La setmana que ve tenim els que tenim més el Jordi, ja era hora. I bueno, tot això és positiu per l'equip, perquè clar, competeixen entre ells i s'han de guanyar el lloc. Ara els hi acabo de dir al vestidor. Aquesta setmana hem d'entrenar fort i que ho tingui difícil, que no ho tingui fàcil com ho he tingut fins ara. Fer les convocatòries era molt fàcil. Ho vull tenir difícil, vull tenir-ho difícil i tenir que triar entre 23 tios.
Ara Sant Cugat la setmana que ve, però a partir d'ara veurem un Sobrense diferent, no? Un Sobrense sense aquella pressió, doncs, que sap que tot el que pugui sumar, doncs, serà això, sumar.
Sí, no, ara l'únic que ens queda és intentar fer els màxims punts possibles per l'ego propi d'estar lo més del possible, òbviament. Si podem quedar cinquers no anirem a quedar setens, això és obvi. I, bueno, el que tu dius, la setmana que tenim el Sant Cugat, que ja ens va costar força treure un punt i que venim de tres derrotes, o sigui que jo crec que els jugadors tenen moltes ganes ja que comenci el partit de diumenge que ve.
Doncs probablement sigui el que comenta el Josu, una qüestió de confiança, és a dir, el que abans creiem que podíem guanyar en qualsevol camp, Toni, ara doncs ens costa creure'ns, probablement pels mals resultats que ha tingut l'equip, en camps on creiem que el Sobrense podia tenir millors resultats, doncs això ha fet que potser l'equip hagi perdut, no?, aquesta confiança.
Sí, i estic totalment d'acord, perquè l'equip, el primer quart d'hora li costa entrar al terreny de joc, li costa fer el seu joc i li costa creure ja. Que pot fer alguna cosa més. I això és qüestió de confiança, perquè sempre és al principi. Després l'equip agafa el ritme, el tempo del partit, agafa el seu ritme i fins i tot acaba doncs, controlant bé, com ho va fer amb l'Òdena. Jo penso que és això una miqueta, qüestió
de confiança, Toni...
i que la pilota entri.
Sí, evidentment tenir més punteria en aquest cas, més gol, com hem dit aquestes últimes setmanes. Probablement, no sé, igual estic equivocat, però ara comença una altra lliga pel Sobrense, no?
Sí.
Queden 10 partits.
Per això el que li vaig preguntar, que a partir d'ara, clar, el Sobrense no tenia cap mena de pressió, sí. El Sobrense té que sortir a fer el seu partit.
Estic d'acord amb el que diu el Josu, vull dir, si puc quedar cinquè no quedaré setè.
Clar, és això.
Aquest, fixar-se en l'objectiu aquest de...
Clar, però si no tens pressió i tu surtes a jugar, el Sobrense té qualitat per a jugar bons partits.
De sobres.
I jo penso que pot fer una recta final molt bona perquè ja sap doncs el que pot, assolir, el que pot aconseguir, i doncs és aconseguir el més alt possible, i per això passar-se-lo bé, jugar a futbol i doncs demostrar que el Sobrense està aquí. I la propera temporada ja parlarem.
Sí, sí, ja en parlarem. 10 jornades són les que queden, evidentment són 10 jornades apassionants, perquè no està decidit ni el campió, ni l'equip que jugarà la promoció, ni els equips que baixaran. Per tant, es perfilen 10 últims partits molt, molt intensos i molt, molt macos.
Sí, sí.
I dramàtics, segons per qui.
Sí,
segons per qui, perquè evidentment els que s'estan jugant el descens, evidentment estan allò contra rellotge.
Sí, aquests van a...
De moment, dels tres que estan ara per baixar, el que es veu més sencer és el Fàtima.
Sí, el Fàtima està molt
bé. Està guanyant els seus partits contra rivals importants. El Fàtima... Ho va fer fa dues setmanes amb el Sobrense, ahir es va carregar el base Vilanova...
Sí, el Fàtima està molt bé, molt sí, bé, sí. Molt bé. Potser és el que acabarà patint menys i al final és el que ha estat pràcticament tot el campionat últim.
Sí.
I ara comença a creure's de que pot salvar la categoria.
Sí, sí.
I si es creu, pot sortir d'aquí. Eh?
L'Hortonenc també últimament s'ha posat en problemes.
Sí.
Seràs quart per la cua, el Ribas que respira una miqueta, però que tampoc...
Però el Ribas sortirà, eh? Sí. El Ribas sortirà, Pitu, perquè jo vaig veure el partit del Ribas i li va bastar tan sol. La primera part. Uh-huh. En la primera part, doncs, bueno, a part de que per mi el plantejament de la Granada va ser suïcida totalment, perquè va fer una defensa adelantada i això, doncs, amb un jugador com el Francesc Medina...
Sí, ho has de fer molt bé.
Lo tens que fer molt bé. I li va fer la primera part 5 gols. I si hagués continuat així, el Ribas li fa... 10
sí, sí,
gols,
un strip.
El que passa que doncs després va baixar ja doncs la intensitat per part del Ribas i ells le va anar molt bé al descans perquè d'alguna manera doncs van treballar bé les línies i ja no van trobar tants espais al Ribas. De tota manera el Ribas jo lo vaig veure molt superior a la Granada, tot i que la Granada segona part també me va agradar una miqueta més.
Molt bé, doncs fet ja el repàs d'aquesta jornada número 24, obrim tot seguit i per acabant, bloc poliesportiu. Hem de parlar de bàsquet, de la victòria, una més, i ja en van 22, del Club Bàsquet Sitges a la pista del Collblanc Torrassa B el passat dissabte. Victòria patint, eh? Més 48. És increïble allò d'aquest equip que literalment s'està passejant aquesta temporada en aquest grup tercer de la segona catalana. Collblanc 65, Club Bàsquet Sitges 113. Un partit que pràcticament ja el tenia resolt a la fi dels dos primers quarts, amb un 26-61 favorable. Bé, tan sols era allò de que anés passant el temps, d'anar ficant cistelles i d'intentar superar els 100 punts. No només hi va arribar, sinó que els va superar amb aquests 113 punts. En fi, una victòria aclaparadora, contundent, i poden posar els adjectius que vostès hi vulguin, davant un rival que, tot s'ha de dir, bé, es troba a hores d'ara en zona de promoció de descens de categoria. Els parcials del partit de dissabte van ser 14-30 el primer, 12-31 el segon. Per tant, doncs, per segona setmana consecutiva, el Club Bàsquet Sitges arriba als 60 punts a la fi dels dos primers períodes, 20-29 el tercer i 19-23 el darrer quart. Els anotadors, Marc Sabater 17 punts, Noel Guillén 11, Xavi Sabater 26, una setmana més màxim anotador, Mauro Pérez 17, Isaías Peret 5, Toni Cabardós 7, Nacho Vicente Cambafe 15 i Àlex Rodríguez 9. I no oblidem els 6 puntets que va anotar Lucas Pérez, reforç en aquest cas de la base del Club Bàsquet Sitges davant les absències de jugadors com Víctor Massí, Pedro Piñero, Jordi Domínguez i Cristian Sánchez. Lucas Pérez, que va anotar, com dèiem, aquests 6 punts i que va ajudar a arribar a aquests 113 del Club Bàsquet Sitges. Proper partit dissabte vinent, a partir de 4:45 de la tarda, aquí al pavelló de Pinsbens, vindrà el Casal de Vilafranca, partit especial sobretot per dos jugadors, els germans Sabater, el Marc i el Xavi, que evidentment són de Vilafranca, com ens recordava el mateix Xavi Sabater el passat divendres. 4:45 de la tarda, com dèiem, aquest derbi entre el Bàsquet Sitges i el Casal de Vilafranca. També volem destacar, com no, el resultat del sènior femení de tercera catalana, que va guanyar justet, 41-35, però a cap i a la fi una victòria que serveix perquè les noies d'Òscar Quesada continuïn, doncs, amb opcions també d'aconseguir l'ascens de categoria. I en hoquei patins, Toni, ha estat aquesta una jornada que ha confirmat sobretot una cosa, i és la bona dinàmica en la que es troba hores d'ara el Club Patí Sitges.
Sí.
4 victòries consecutives, l'última la que va aconseguir divendres aquí al pavelló amb el Cambrils, 4-2.
Un partit no molt lleig,
sí, no va ser un partit allò per
tirar
coets, però bé, victòria al cap i a la fi.
Sí, sí, va ser una victòria treballada, lluitada, però no va ser una victòria holgada i en qualitat del Patí, perquè de fet se va trobar amb un rival que va aprofitar molt bé la única ocasió que va tenir pràcticament, i de fet se lo va fer el gol el mateix Patí Sitges en la seva porta, i a partir d'aquí va costar moltíssim empatar el partit. Una vegada van empatar, doncs ja va ser...
És allò que treus el pes de sobre. Sí,
sí, sí. Però ja te vas treure el pes i vas realitzar el joc que t'interessava i vas marcar els gols que tenies que marcar. Jo fins i tot penso que la victòria va ser molt curta, perquè se va trobar amb un equip al Cambrils... una barreja de veterania i joventut. Tenia un jugador que potser és el jugador millor d'aquest equip, i doncs defenien amb un quadre tancadet. Va costar moltíssim obrir aquell quadre, va tenir que ser l'Isaac Martínez en una jugada de contraatac el que se va driblar tothom i va aconseguir l'empat. A partir d'aquí, doncs, el Sitges ja va trobar el seu camí, no del tot, però va trobar el seu camí i va acabar guanyant 4-2 en un partit lleig, que no es va veure aquell hoquei que no s'agrada veure del Patí Sitges, però que a cap i a la fi el més important és que va sumar els 3 punts.
Sí, senyor, el més important, aquests 3 punts, i la sensació que l'equip es troba, repeteixo, en un bon moment després d'aquestes 4 últimes victòries de forma consecutiva. Una jornada que, atenció, ens deixa la derrota del Patí Vilafranca. Va perdre 7-2, atenció al resultat, pots perdre, però un 7-2 a la pista del Lleida al Picat. El Montbui no va tenir pietat del Cué, del Piera, li va fer un 12-2. També podem destacar el 8-7 del Casal Espluga davant l'Andorra. El Valls, que va perdre la seva pista 2-3 amb l'Amposta, o bé l'1-5 que li va fer el Club Patí Vilanova al Trem, a la seva pròpia pista. Això vol dir que el Vilafranca continua de líder, 45 punts, però que ja també tenen 45 punts equips com el Montbui i el Casal Espluga. El Sitges es manté en aquesta quarta posició, Toni, amb aquests 39 punts, pendents encara una setmana més del partit de Lleida.
Sí, sí, sí.
Amb el Lleida, vaja.
Sí, sí, el partit aquest del llista.
Però la pregunta és, te la torno a fer, hi ha Lliga?
N'hi ha lliga, passa que n'hi ha un partit molt important, un partit trampa, que és el partit del proper diumenge.
Vas a Andorra.
Andorra. Uh-huh. Jugarà el diumenge al migdia, i aquí és, si el Sitges treu un bon resultat
d'Andorra... Andorra, que està 8è a la classificació, amb 35 punts...
Però és un equip complicadet a la seva pista, és difícil.
Ve de perdre 8-7 amb el Casal Espluga, ho dèiem ara fa uns moments.
És això, no?, que ve d'una derrota, de sumar una derrota, juga a la seva pista, doncs no ho tindrà fàcil, però si el Sitges és capaç de guanyar a la pista d'Andorra... Compte, que el Sitges aquí a Pinsbens és un equip molt fort, i compta amb aquest Sitges. N'hi ha lliga, però primer té que fer els deures. Sí, i un sí. De els deures és, sobretot, és intentar... treure un bon resultat a la pista de l'Andorra.
Intentar guanyar Andorra, estic absolutament d'acord. Doncs amb això acabem el programa d'avui. Doncs amb aquesta jornada d'hoquei patins posem el punt i final al temps de descompte d'aquest vespre. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé, bona setmana. Ens retrobem, si volen, el dimecres a la tertúlia Pilotes Fora a partir de les 4 de la tarda. Gràcies una setmana més per la seva atenció. Que vagi molt bé. Adéu-siau.